Aquest dimarts algú ens visitarà amb un llibre sota el braç. La cultura truca a la porta de Ràdio Móra d'Ebre. Aquest dimarts, a les 12 del migdia, l'escriptor Miquel Esteve ens comentarà i recomanarà un altre llibre. Aquest dimarts, a les 12 del migdia, un llibre sota el braç, amb Miquel Esteve, a l'hora Móra d'Ebre.
Uns minuts passen de les 12 del migdia d'aquest dimarts, ja dia 15 de març. Hem d'obrir, no?, el nostre programa literari. Un llibre sota el braç amb el nostre escriptor de capçalera, amb el Miquel Esteve. Molt bon dia, Miquel.
Bon dia, què tal? Com estem?
Que a més avui estàs molt ben acompanyat, eh?
Pues avui tenim el mestre de les lletres ebrenques, el senyor Andreu Carranza, que a més li devíem una entrevista perquè doncs va publicar la novel·la El poeta del poble, que va ser a més un flamant guanyador del premi Josep Pla, i encara no li havíem fet l'entrevista aquí a Ràdio Móra d'Ebre, i no volíem deixar passar l'oportunitat, tot i que fa un any ja pràcticament d'això, de tenir-lo aquí, que sempre és un plaer, però a més parlant d'aquesta novel·la, no? D'aquesta novel·la que a més doncs és una bona novel·la i ha tingut molt èxit. Andreu, què tal? Com estem?
Pues bé, en principi molt bé. Gràcies per això de mestre. Tu ja saps que jo seré sempre un aprenent, un aprenent de tot, aprenent de vida, aprenent de tot. I bé, pues, com bé dius, pues, ja fa un any de la publicació. Bé, la novel·la ha tingut un recorregut. Jo crec que en tindrà més, perquè sempre que toques alguna figura de la literatura i de la història del país i alguna figura clau, són d'aquelles novel·les pues, que mai acaben de morir, perquè sempre estan presents. I bé, molt content i bé, aquí estem. Escolta, plaer per mi estar aquí amb tots vosaltres.
Escolta'm una cosa, Andreu, com te surt la idea d'escriure sobre Jacint Verdaguer i fer la novel·la del poeta del poble?
Pues mira, jo tenia una història pendent en aquest home, no? Perquè és una anècdota que he contat i que conto i que repeteixo, perquè la veritat és la que a vegades les petites anècdotes, aquestes més íntimes i més emocionals, són les que et fan que al final te llancis a enfrontar-te a un monstre de les lletres com és Jacint Verdaguer, que els editors i molta gent del país m'ha dit, sobretot, que ha gosarat de ficat en plan novel·lesc tocant el Santa Santorum de la
poesia catalana.
De la poesia catalana, eh? Això és en principi neix... Jo provinc de la Fatarella, la família de ma mare són de la Fatarella, de la Terra Alta, i són carlistes. I el carlisme va tenir una vessant catalanista molt important i veneraven a Jacint Verdaguer. El veneraven, eh? Jo era petitet, i com que nosaltres som nou germans, jo sóc lo gran, i mon pare i ma mare em deixaven a passar els estius a la Fatarella, a casa dels avis. I allà la iaia Maria, que era una senyora que llegia, li agradava molt llegir, allà me repetia de cor...
Canigó...
Exacte, fragments del Verdaguer. I això va quedar dins de mi, com un eco, no? Jo després, evidentment, li preguntava a ma mare, i ma mare me parlava... Això queda dins. Llavors, sempre havia tingut aquest ganes d'entrar-hi, no? I bé, jo crec que vaig veure el moment per tres o quatre circumstàncies que no cal esmentar, però jo vaig veure que era el moment. I sí, em vaig llançar i crec que vaig fer una obra molt passional, molt romàntica, molt a l'estil, perquè, clar, jo em deixo influir també pels personatges. Quan vaig tocar a Cabrera, també, jo era una mica Cabrera, no? I en Verdaguer, també la novel·la té esta pulsió, no? Pam, 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 apunt, amunt, avall, perquè és una novel·la escrita, com bé han dit Xavier Vega i d'altres que m'han presentat la novel·la, que té una pulsió, diríem, molt de romàntica, eh? Hi ha exclamacions, bueno, és...
El Jacint Verdaguer que tu pintes, en què diferiria, per exemple, d'un Leopardi? Per explicar-ho, no? Per aquests alts i baixos que ell té, no? Que ell té com a poeta i com a home, no? Perquè, tot i que els nostres lectors, suposo que ho deuen saber, Jacint Verdaguer era religiós, era un sacerdot, però que, d'altra banda, era molt mundà, tenia una vida molt mundana.
Exacte, sí. La veritat és que jo em vaig trobar, quan vaig entrar dins a Verdaguer, sobretot jo, el llibre que vaig agafar de capçalera, perquè no us podeu ni arribar a imaginar la quantitat d'informació que hi ha sobre Verdaguer. Mm-hmm. És a dir, és algo...
Hi ha una llau... Tant a nivell biogràfic com a crítica poètica.
Crítica poètica, biogràfic... És a dir, jo crec que és la figura més tocada literària i amb més gent que ha dedicat part de la seva vida a estudiar-lo. I clar, davant d'aquesta llau d'informació, com que jo perseguia la vida d'un poeta, aleshores vaig fer la tria, no? Jo vaig triar... jo crec que és una excel·lent biografia, que és la de Sebastià Joan Arbó, La vida tràgica de Verdaguer. Per tant, la meva font documental principal
va ser aquesta.
És aquesta. És a dir, tots els errors que jo després he comès...
Sobre el personatge, són els mateixos que feia Arbó.
Que feia Arbó, és a dir, per tant. Llavors, Arbó, i a més està considerada, jo crec que la biografia d'Arbó... està considerada una de les més importants. A la seva època, però, quan Arbó, un home de l'Ebre, va gosar publicar La vida tràgica de mossèn Cinto, va passar un calvari. El van amenaçar i tot.
Ostres.
El van amenaçar.
Per què?
Perquè sí, per petites discrepàncies en la vida, per si el millor Arbó deia que Verdaguer havia anat a Berga passant per Mataró i s'havia deturat a la font de no sé què, allí a parlar en una colla d'admiradors. I l'altre dia que no, que Verdaguer no havia passat este dia, perquè havia... Bueno, no us podeu imaginar la quantitat... Per això
de suspicàcies
deia,
que
de suspicàcies,
va...
L'home amargat, amargat. És a dir, la vida tràgica de Verdaguer la publica per segona vegada al cap d'uns anys i fa un segon pròleg i explica anècdotes realment al·lucinants que li van passar amb ell, que el van crucificar. És a dir, el van tractar de tot. Però menys de criminal de tot, eh? El tio estava amargat. Bé, jo, tot i això, tot i aquestes crítiques que se li va fer, jo crec que, no solament jo, sinó hi ha moltíssims entesos, sobretot a l'entorn de la Fundació Verdaguer, que és, que és la que porta una mica la, diríem, la bandera, no? del que es pot dir que és el que podem creure, no? Jo vaig agafar amb ell i vaig deixar estar les altres, no? Per tant, jo em vaig guiar una mica amb Sebastià Joan Arbó. I a partir d'aquí vaig construir la figura de...
Una mica l'esquelet de la novel·la, no? Sí. I a més ho vas anar implementant amb d'altra documentació.
Sí, amb d'altra. Però aquesta és la fonamenta. Aquesta va ser la meva bíblia, eh?
Sí, sí. Escolta, Andreu, què és de Verdaguer? Després d'haver tu entrat, i com tu dius, tu ets un escriptor pura sang, ets aquells que quan entres en un tema hi entres i ets passional, què és de Verdaguer el que més t'ha agradat? O el que t'ha quedat?
És un poeta en estat pur. És a dir, Verdaguer neix al segle X i és un poeta. Neix, ara el tinguéssim aquí, és un
I
poeta.
També.
És algú... És algú,
o sigui, que... tu diries, fins i tot, que més que capellà...
És poeta.
És poeta,
és poeta. Sí, 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 més que capellà, molt més, eh? Molt més que capellà. En ell li provoca, el fet de ser capellà li provoca precisament moltíssimes contradiccions, que després això també ell aprofita per tindre... per obrir...
Aquest debat intern,
intern,
no?
Aquest debat intern, això enriqueix la seva poesia, eh? Cuidado, a vegades les circumstàncies de l'entorn fan que...
Que creativament siguis molt més profund.
Fecund i profund, eh? Però jo crec que ell és un poeta en estat pur, és a dir, un poeta que vibre contínuament, té una vida apassionada. Jo vaig entrar dins de la vida de Verdaguer, em vaig quedar absolutament fascinat. Si aquest home arriba a néixer als Estats Units, ja tindria 50.000 pel·lícules. És veritat.
Sí, és veritat. Perquè a més...
Perquè un home que imagina't, que surt d'un poblet de Folgueroles, un poblet d'una família humil, de pagesos, els pares sabien llegir, llegien, però eren humils i pobres, i que, bueno, com milers de xiquets de Vic i de l'entorn, pues, per poder ascendir a l'escala social, la via que tenien era anar al seminari i fes capellans, i pues, en ell, pues, com centenars de xiquets, pues, van anar allà, no? I bueno, sí, el van ordenar, lo van ordenar en capellà, però ell era del sector, perquè dins el conte Verdaguer i els seus biògrafs i la seva poesia reflecteix, dins del propi seminari hi havia estratos, hi havia escales, hi havia els senyorets i hi havia els fills de pagesos, i ell justet tenia la roba per anar allà, vull dir que llavors l'ordenen sacerdot i de repent, per les circumstàncies de la vida, resulta que està vivint al si de la família, comilles, que és la família més important de la península, es pot dir.
En aquells moments,
el marquès de Comilles, que fa la fortuna, el vell, fa la fortuna venent esclaus a Cuba, i després se transforma en una persona religiosa, fanàtica religiosa, i els seus fills i tal i qual, resulta que Verdaguer el trobem en un transatlàntic que fa la travessia de Barcelona, d'Espanya, de diferents ports, a Cuba. I després el trobem... diríem, ficat, inserit al luxe excessiu d'una família que es codeja amb els reis i que viatja amb iot pel Mediterrani, imagineu-vos en aquella època, o que fa un viatge per Rússia, i un home que és un poeta que té aspiracions franciscanes de pobresa, la lluita interna que li provoca això, aquell luxe.
L'hedonisme versus
exacte.
El que és l'austeritat. Que a més, Andreu, fins i tot no només la riquesa, l'hedonisme i tot això, sinó la lascívia, perquè hi ha un passatge de la vida de Verdaguer on... s'enamora, no?
Sí, ell, evidentment, té un primer amor de joventut, que jo relato a la novel·la. Jo estic a la primera part de la novel·la, parlo molt sobre... A mi m'interessa molt el Verdaguer que es comença a formar.
L'adolescent,
el petit, i això era, no és tan conegut.
Vale.
Se coneix més el Verdaguer ja de gran, sobretot a partir de
Senec,
que guanya amb l'Atlàntida, que el catapulta, imagineu-vos, el catapulta a la fama, a la projecció internacional, fins i tot el papa de Roma té un exemplar de l'Atlàntida, un poeta... jo reflecteixo molt els primers anys, perquè són uns primers anys on veus el jove en estat pur, un noi ballador, un pinxo, un cap de colla que va amb el seu garrot, i que, perquè en aquelles èpoques ell anava pel camí en el garrot de tortellatge amunt i avall, que a vegades algun lector em diu, escolta, això del garrot lo fan anar molt perquè continuen, doncs, bueno, perquè era com una extensió del seu propi cos.
De totes formes, sí que és seri, perdona que et faci incís, que tu el tema del garrot literàriament te va, perquè sí, Cabrera també el fas anar, que aquest sí que me l'he llegit i molt, bueno, i aquest el fas anar.
Ara confessaré aquí a les 12:30 del migdia, confessaré una veritat. I és que tot això me ve perquè jo de petit vaig necessitar molt garrot per adreçar-me. De jove no en tenia, i mon pare el veia com un monstre, aquell home que em veia garrotades. Però després, quan vaig ser més gran, li vaig dir a mon pare, gràcies per les garrotades que me va adreçar una mica. No gaire, No gaire. Per tant, d'aquí em ve el tema del garrot. Probablement ve d'aquí. Ja saps tu que la literatura sempre ve d'alguna cosa...
No, però és curiosíssim que tots els autors, i tu, que ets un tio passional i que a més és un escriptor superpassional, que si reflecteix molt la teva personalitat a la teva obra, ostres, que tenim, no?, aquests detalls d'inconscient,
sí,
no?
Sí.
I tu, ara que has dit lo del garrot, jo aquesta no me la llei, però clar, ara, L'hivern del tigre, que per mi és un llibre de capçalera, ostres, és que el garrot surt moltíssim.
Moltíssim,
perquè els cops de garrot, tal, bom, és que el garrot va...
Mira, i al final, jo recordo que al final el garrot té un protagonisme transcendent.
Sí.
Que queda enterrat al camp de batalla.
I
agafa protagonisme, fins i tot jo li dono lo personifico.
El garrot parla
de la memòria, del que són els homes, de la vida.
Fa una reflexió.
Fa una reflexió, el garrot.
Sí. I l'ozoisme.
Bé, en Jacint Verdaguer, clar, em vaig trobar el garrot, vaig dir, este personatge és meu. Bé, en tot això vull dir que clar, a mi em vaig enamorar del personatge, em vaig enamorar profundament, a més de la manera compulsiva com ell tenia, era un romàntic en estat pur.
Per això et deia lo de Leopardi, una mica, és a dir, quin estil, no? Pot arribar, no? Podem arribar a comparar amb un Jacint Verdaguer, tot i que estigui aquest noi de poble, que triomfa i tal, amb un Leopardi, per exemple, o amb un Lord Byron, no?
Exacte.
Poeta d'aquests, no?
Sí, passional.
Passionals i compulsius.
Sí, el que passa és que ell, clar, Verdaguer es va trobar molt, molt influenciat per l'aspecte religiós, no?
I això li va ser un fre.
Sí, un fre, jo crec que va ser un desgast de la seva creativitat, també, no? Perquè clar, en determinat moment, hem de pensar també que és un moment molt interessant per l'Església catalana d'aquells moments, Torres i Bages, on se formula el primer catalanisme, el canonge Collell, amic íntim de Verdaguer, són uns intel·lectuals de primer ordre, de primer ordre, i llavors el que intenten, fan aquella reflexió de l'Església, que després ha tingut molta importància aquí a Catalunya, per agafar aquesta entitat com a poble, que és aquella reflexió de Déu i casa.
Molt bé.
Déu i casa.
T'han lligat a la Catalunya cristiana.
Exacte. És a dir, nosaltres som cristians perquè som catalans. Això venia.
Sí, sí.
I clar, això té una profunditat en aquells moments, imagineu-vos quin xoc hi havia contra l'Església castellana. Hi havia un xoc brutal. Perquè hi havia això. I Verdaguer es fica al servei dels intel·lectuals. El dirigeixen. Jo no dic que el manipulen,
però sí que el dirigeixen.
Però el dirigeixen.
O l'influencien.
I l'influencien. Molt, moltíssim. I llavors Verdaguer, trobem aquest Verdaguer que comença a fer literatura i poesia religiosa, i resulta que per tot Catalunya hi ha gojos de Verdaguer. Hi ha poemes dedicats a Mare de Déu. I, no sé, i clar, això, tot este potencial que ell va dedicar, que té d'excel·lent.
És energia perduda d'altre potencial.
D'un potencial potser més literari, perquè després jo crec que els cims de Verdaguer són, evidentment, jo crec que és el Canigó, sobretot el poema final, el dels campanars, quan es parlen dels dos campanars, i això és un moment de la literatura catalana que podem comparar, són els grans moments, I després també, jo, per mi el Verdaguer és el Verdaguer de poemes aïllats on reflecteix este món interior, no? Este món interior que està ben lluita, la pobresa, este aspecte. Ell adorava els místics, a Santa Teresa, a Sant Joan de la Creu. És a dir, clar, i vivia una vida de luxe. Els marquesos de Comillas, fins i tot la marquesa de Comillas, una noia que van casar amb el marquès, que deien que era impotent el fill del marquès, de Comillas, don Antonio, i estava enamorat d'un impotent o una mica homosexual, deien que estava enamorat de Verdaguer. Però va tindre un matrimoni d'aquestes circumstàncies en la marquesa, no? Que era una noia jove i bé. I esta noia va quedar prendada
de Verdaguer.
A més...
Noi guapot, que a més recitava bé, passional.
Sí. I mira, has dit la paraula clau, també, guapot.
És que això, ho era, no?
Això, molt, molt. Perquè això...
Les fotos, almenys de l'època, se'l veu un tio molt ben plantat.
I això a mi m'ho ha dit també... m'ho va dir un senyor que el seu pare li havia dit... És a dir, hi ha una tradició oral que Verdaguer era l'home més guapo de l'època. Un noi alt, ros, ben plantat,
fortote.
Ulls blaus, penetrants, i a més que sabia parlar, enamorava. Per tant, va entrar en aquella casa i jo crec que va enamorar a la marquesa i al marquès, els dos. Els dos! Aquí hi ha un trio, bueno, la Isabel Clara Simó ho toca a la seva novel·la, jo no hi entro tant, no faig només un aspecte, sinó que la meva visió és més panoràmica del tot Verdaguer, però sí que hi ha líos. Hi ha líos que el marquès s'enfada amb ell perquè...
Hi ha uns cels, no?
Sí, la marquesa li escriu cartes, és el seu confessor... Jo crec que hi ha un enamorament aquí platònic. Sí.
D'aquells que no sabem si s'acaba de confirmar.
Com si diu, actualment diem això mal resol o no. Hi ha una tensió, com si diu...
Tensió sexual.
Tensió sexual. sexual mal resolta.
Mal resolta, eh? Molt bé. Una energia encriptada.
Exacte, hi ha una atracció sí. entre aquelles, sí, sí. aquelles dues
persones, però que no es pot portar a càrrec.
Exacte, o pot ser sí, jo no ho sé, no ho vaig trobar. Mm-hmm. No ho vaig trobar.
No has trobat indicis d'això?
No, el que passa és que clar, tu imagina't al Palau Moja a Barcelona, un palau immens, 50.000 sales, lo marquès tot el dia a missa resant perquè son pare havia fet la fortuna en negres a Amèrica. Sí. Un tio impotent, que no sabia, la marqueseta per allà, guapeta, una noia
una joieta, es veu que era, sí.
I el capellà per allà, suelto. Doncs imagina't en algun quartet d'aquells, segurament que va haver alguna cosa i després bueno, va haver la meva culpa, perquè és el que té ser capellà sí. i està ficat dins el tema una mica cristià, que pots pecar, però després si et confesses...
Bueno, és l'avantatge... Si
et deixes...
Pues és l'avantatge que tenim els catòlics, exacte. Eh? Els protestants ho poden fer,
nosaltres sí. Podem pecar una mica...
Exacte,
una mica,
eh? I després...
I després te predixes...
Exacte, uns parenostres...
Uns parenostres, i més Ave Maries, i tot arreglat. Jo crec que Verdaguer potser sí que va haver alguna cosa. Però, clar, tot està perdut en aquells salons i en aquella vida de luxe.
Narrativament, Andreu, tu tens molts registres, ets un autor que tens moltíssims registres, tant fas anar doncs, el passat, el present, el narrador omniscient, tens recursos. En aquesta obra, què incorpores narrativament que tu creguis que hosti, que el lector, no? Que el lector que és una sí. mica doncs, de nas, no? Tingui sí. ganes doncs, de veure quan llegis a l'Andreu del poeta del poble.
Mira, aquesta novel·la hi ha una experimentació per part meu. Eh? El que passa és que aquestes coses... com menys se noten, millor. Uh-huh. Perquè el lector d'entrada ha de llegir. Però, clar, la novel·la fa salts. Sí. Fa un munt de salts.
Vale.
I, en uh-huh. canvi, el lector uh-huh. pues,
no se n'adona.
No se n'adona. Uh-huh. Perquè la idea meua era... la idea que jo tenia per la construcció de la novel·la... Uh-huh. Jo vaig agafar la vida, la vida no de Verdaguer, la vida uh-huh. de qualsevol home, uh-huh. i la divideixo en 5 parts. Uh-huh. Infantesa, adolescència, uh-huh. joventut, maduresa i vellesa. Uh-huh. I llavors la deconstrueixo. Uh-huh. I dic, la vida d'un home, uh-huh. quan és contada, és a dir, uh-huh. quan passa pel filtre de la memòria, uh-huh. fixeu-vos-hi que mai comença pel començament.
No.
Mai. I llavors jo m'invento...
Va per la qualitat dels records, a vegades.
Sí, però jo m'invento un patró, que és uh-huh. mentida, és fals, però uh-huh. me l'invento. Uh-huh. I dic, jo esta novel·la la faré començant pel 4. Uh-huh. Me'n aniré al 2, uh-huh. a l'1, al 3 i al 5. Uh-huh. Per tant, la vida de Verdaguer està presentada al lector començant quan és un home madur, passa a la infantesa...
Vale. Pels diferents estadis, però sense l'ordre cronològic.
Sense l'ordre cronològic. Deconstruïda. Una mica, això m'ho invento jo, o sí que faig en aquell moment, intento pues, agafar gent, així més natural, que em contin records, uh-huh. i veig que, no en tots els casos, uh-huh. però sí que hi ha, diríem que la ment humana, uh-huh. quan explica coses, fets, uh-huh. cronològics, no fa salts, fa estos salts. Jo vaig notar que hi havia estos salts, que es comença sempre abans del final, se comença sempre justet abans del final per anar al principi i després anar construint per després acabar al final.
Vale.
Sempre hi ha
però al final
salts.
Acabes al final, a la mort.
Sí, sí, és a dir, sempre el patró este, que només l'he utilitzat en Verdaguer.
Sí, i perquè Cabrera és molt lineal, eh?
Sí, i després probablement en d'altres personatges no funcionaria, però en ell ho vaig fer així. Llavors tu comença la novel·la i són diferents viatges. Uh-huh. I en el tema del viatge també vaig voler donar-li un sentit. Uh-huh. Perquè la vida de Verdaguer és la vida d'un viatger etern. Uh-huh. Ell és un viatger, uh-huh. és a dir, contínuament està viatjant. Uh-huh. I per tant són 3 viatges els que fa la novel·la. Uh-huh. Viatge primer a la Plana de Vic, uh-huh. Quan li donen els Jocs Florals, guanya... fa un retorn al passat, va a la Plana de Vic i mentre viatge en l'espai, en la diligència amb el seu amic, també viatge en el temps cap al passat, fins que arriba quan és petitet. Després aquí acaba una part. Després el segon viatge és viatge a Montserrat, perquè per ell Montserrat és
el súmum.
Fa un viatge amb el seu amic i també se'n va al passat. I després al final també és un viatge al paradís, comença a la seva mort, hasta i reprodueix, diríem, tot el que és el seu calvari, que jo crec que pot ser tal vegada és la part més interessant de, de la novel·la. No?
El pot ser la que té més força.
La que té més força. La, i després, molts lectors m'ho han confirmat, no? Que les, sobretot les dues últimes parts són més interessants. Tot i que jo necessito també, com a,
també,
com a, com a no com a lector, sinó
situar
com a
lector, escriptor. I per situar el lector.
Per situar, perquè de vegades, el fet de que tu trobis millor la segona i la tercera part és perquè realment tu ja has menjat tota la informació de la primera, si no, no podries llançar a volar a la segona.
Exactament.
Tu saps perfectament que quan toquem novel·les que has de donar moltes dades, de vegades estàs en allò, repeteixo ara o no repeteixo, perquè saps que allò que repetiràs, molts lectors li anirà bé que li repeteixis, perquè després se podrà llançar a partir de la segona part. I més novel·les de molta complexitat, com és la de Verdaguer o bueno,
bueno, que si no, que si tenim el temps avui, perquè, escolta, estaríem parlant estona i estona.
Un diàleg molt, molt apassionat.
Només una coseta, Andreu, ara que estàs preparant, perquè tu sempre estàs escrivint, tu, a més ets, jo com a amic teu, a més que ho sé, sempre a vegades portes hasta tres novel·les alhora, vull dir que ets una persona en aquest sentit prolífica, però que amb què, segurament amb què ens sorprendràs? Quin serà el pròxim treball? Més o menys, si es pot aventurar.
Mira, jo crec que podria ser que cap a l'estiu em sorprengués amb un treballet editat i publicat.
Perfecte.
Que seria petit. No puc dir res més.
Vale.
Però que sàpiguin. I després, evidentment, estic treballant en una novel·la. Una novel·la que, per cert, has llegit tu.
La de la Ciutat dels Llops?
La Ciutat dels Llops.
Ostres, jo sempre m'ha semblat una novel·la que no sé per què ha sortit a la llum encara.
Bueno, pues,
només ho avanço als lectors. És la, la hipotètica aventura de història de l'antiga ciutat perduda dels ibers, que era la Ciutat dels Llops, l'antiga Iltirca, i situada per aquí les nostres contrades.
Sí, en un viatge,
a més, en un viatge de llagut.
Pues mira, esta novel·la fa que la primera versió...
Però ja fa anys d'això, eh?
És del 2006, d'abans...
Per això, vull dir... Estem jo encara era feliçment casat, etcètera, etcètera.
10 anys.
Sí, sí.
10 anys que va donant voltes. És a dir, que la versió que vas llegir tu no té res a veure...
Ja no té res a veure amb l'actual. Doncs aquella era...
Té a veure, però jo crec que està molt més... És aquesta,
Andreu, la que et sortirà a l'estiu?
No, vale. És una altra cosa. Vale. És una altra cosa. Vale. Més petita, d'un altre format, però...
Perquè anava a dir, aquesta de petita no en té res. Era
no, bueno, aquesta és una novel·la 200 i pico.
Per això era una novel·la potent.
Sí, però aquesta novel·la s'ha transformat en una novel·la que em va perseguint i que vaig treballant i que, bueno, l'agent literari m'ha dit que és el millor que he fet.
Com a, era bona, era potent, era molt potent.
És a dir, en quant a qualitat literària, és el millor que he fet, això és el que m'ha dit ell. Perquè, clar, una novel·la, i per pura casualitat, que portes 10-12 anys...
Retocant-la. Jo me recordo que volies tocar lo dels quaderns de bitàcora, que em van parlar...
Allò vaig traure tot.
T'imagina't.
Ara ha quedat el viatge, però he incorporat altres elements.
Sí.
Ah, he treballat, bueno, està molt...
Que a més estava molt bé, perquè hi havia tot lo... A part de tota la llegenda aquesta, jo recordo que hi havia tot lo llenguatge, que, per exemple, jo el desconeixia
dels jagutes.
Hosti, que era al·lucinant. Sí. Bé, només per acabar, una cosa, Andreu, això era una petita sorpresa que jo tenia per tu avui al programa que tractem. No, de Jacint Verdaguer. Bé, resulta que tinc una amiga, que a més, com ho penjarem al Facebook aquesta d'allò, doncs ella també ho veurà perquè la tinc d'amiga al Facebook, una amiga que es diu Betty Ribó Palau, de Barcelona. Sí. Anem al grup d'amics divorciats i divorciades que anem junts, de juerga i tal, habitualment. I resulta que aquesta noia està sortint actualment amb un noi que es diu Jacint, i no t'ho perdis, Verdaguer, família, nebot del Jacint Verdaguer, poeta.
Ostres.
Que a més, té el teu llibre... Sí. Que li hauràs de dedicar perquè me'l donarà a mi, perquè li fa molta il·lusió tenir-lo dedicat, i li va regalar la Betty fa poquet, perquè no és, parlant un dia tal, dic, home, tinc un amic escriptoràs que ha escrit una novel·la sobre el teu, i li va dir a la Betty li va comprar i estan esperant que tu els hi dediquis, que me'l passaran a mi perquè els hi digues, però que sàpiguis que aquest noi que és nebot carnal, no? Del,
ostres!
Nebot, sí. Després de diverses generacions, del Jacint Verdaguer, doncs ha llegit la teva novel·la i segurament voldrà tindre un encontre amb tu per a més xerrar-ne. Quines coses té la vida, eh?
Sí, en compartir aspectes i coses en lectors, i més
si és un lector, no?, que ve a més del llinatge familiar del Verdaguer. Tio maco, eh? Que jo l'ha portat la Betty a vegades amb algun sopar i és un tio maco. Doncs bé, aquí ho deixem. Escolta, Andreu, moltíssimes gràcies
per aquesta
erudició sobre Verdaguer i sobre també la literatura. No res, esperant llegir-te aviat. I escolta, lo de la Ciutat dels Llops, molta il·lusió que veure-la aviat publicada,
ganes,
perquè
ganes,
és una molt bona, és una molt bona novel·la. A mi em va agradar en aquells moments, doncs ara...
Home, jo crec que ha crescut.
Encara més.
Ha crescut encara més. Perquè és d'aquelles obres que vas polint lentament. Però per pura casualitat, hi ha autors que això ho fan com a sistema.
Sí.
Tu saps,
la deixes allí,
sí, per casualitat, pues una novel·la que s'ha anat arrossegant com una pedra de calar que baixa del Pirineu, sí. que es va polint, i al final s'acabaria dissolent,
no.
Però ja ho saps, perquè les obres tant se toquen, però bueno, jo crec que ara està en un punt
que la tens òptima.
Sí, la tinc òptima i m'agradaria treure-la ja.
Home, és una novel·la potent, que a més, ostres, és que és del nostre riu, els nostres llaguts, i sobretot la famosa ciutat d'Iltirca, que, per cert, si l'haguessis de situar, on la ficaries?
Home,
era l'antiga ciutat, els nostres oients, era l'antiga ciutat, la gran metròpolis dels ibers.
Dels
ilercabons.
Quan arriben els romans...
I que ja sabeu que a més tenien com a motiu emblemàtic el llop.
El llop,
perquè el bas motiu de Tivissa, tot això l'Andreu ho tracta a la novel·la. Però on la ficaries tu?
Bueno,
el castellet de Banyoles, Tivissa?
No, jo crec que està emplaçada en un lloc d'energia i que després van vindre els de la Westinghouse a detectar i van dir...
Ascó,
la central... Allí on està la central nuclear...
Com es compra cap a casa?
Allí no. I el Tirca està... Jo crec que estava allí hi havia un gran poblat, els Andiscos, que Carmel Viernes va traure animalades de...
T'ho volia comentar, no n'has tret pas informació del Carmel, per amb aquesta novel·la?
Sí,
vale.
clar, jo he fet informació, però jo crec que és un punt, hi ha moltes hipòtesis, I la paraula Iltirca vol dir, de les poques coses que se saben dels ibers, vol dir ciutat dels llops. Iltir és el llop, se sap. Se desconeix absolutament tot.
Sí, perquè el llenguatge iber és absolutament un arcà.
Exacte.
Un arcà.
Parent de l'euskera.
De l'euskera, sí, però llunyà. Doncs molt bé, aquí acabem. Gràcies, Andreu, per la teva companyia. I escolta, un dia vindrem i parlarem del Carmel Viernes amb Andreu.
Ah, sí, home.
Perquè és un personatge apassionant que hem tocat des de moltes vessants, però jo crec que amb l'Andreu podrem introduir una bona xerrada sobre Carmel, perquè hi ha aspectes... Exacte, hi ha facetes del Carmel que se'ns han escapat aquí a la Ribera i s'haurien de conèixer.
Sí, té la novel·leta esta, la novel·la esta, La creu de la mitja lluna, que on explora la vena mística...
Que no està publicada. La van publicar finalment.
Que explora esta, la vena esta mística, esotèrica, que és un pou d'informació.
Sí.
És un pou, Era un folclorista, era historiador, era aquells personatges...
Era un renaixentista, estrany.
Recollia fons popular, guardava coses, era un personatge polifacètic.
I enciclopèdic.
Sí, molt. Un personatge que n'hi hauria d'haver una a cada poble.
Doncs molt bé, moltíssimes gràcies, Andreu, l'ho dit. I per als oients, sobretot, que el vulguera el protagonista del nostre programa d'Un llibre sota el braç, El poeta del poble... Premi Josep Pla, Andreu Carranza, Editorial Planeta.
Gràcies.
Moltes gràcies a tots dos i ens retrobem, us prenc la paraula. El proper programa, més endavant, sobre Carmel Viernes,
Fet.
Fins una altra.
Fet.